anunciar que passen de la una a una de les... Encarem aquesta recta final, si m'ho permeteu, primera de tot del programa, hora, darrera hora del matí a Ràdio Estel. Clar, és que encara no n'hem parlat i en tenim moltes ganes, perquè, sens dubte, una de les imatges que ens ha deixat aquesta presa de possessió de Donald Trump és la de Donald Trump, no n'hem parlat, però en profunditat, Donald Trump envoltat per la cúpula tecnològica mundial. Elon Musk al capdavant, Zuckerberg, Cook, Pichai, Bezos, van viure ahir de primera mà aquesta presa de possessió, com dèiem, del 47è president dels Estats Units. Des d'un lloc privilegiat ho van fer. De fet, el professor Manuel Manonelles de Blanquerna ja ens ho deia ahir, ens deia, heu d'estar molt alerta als posicionaments d'aquesta rotonda. Qui hi haurà al costat de Trump? Doncs nosaltres hem fet els deures i, clar, allà vam veure a Tesla, vam veure a Meta, vam veure a Apple, vam veure a Google i també vam veure a Amazon, rendits a un president. I clar, i una també, és interessant també això, i una d'aquelles personalitats que també estaven presents ahir era el CEO de TikTok. Clar, dit això, recordem aquest cap de setmana, en parlàvem també ahir amb el Ganyet, 170 milions d'usuaris de TikTok als Estats Units van deixar de tenir accés a l'aplicació dissabte a la nit, després que entrés en vigor aquesta llei que prohibia en àmbit federal a TikTok als Estats Units. Hores després, però, la xarxa social xinesa tornava a funcionar i després que Donald Trump anunciés aquesta moratòria de 90 dies a la llei. Bé, Trump va ser, de fet, el primer, això també ho vam comentar ahir amb Ganyet, a plantejar aquesta prohibició de TikTok durant el seu primer mandat. Però bé, les coses ja veieu que van i venen. Clar, per parlar d'aquesta nova era de Trump i de la seva relació que tindrà o que té amb les xarxes socials, avui saludem a la Susana Pérez Soler, que és professora de Blanquerna i directora en comunicació digital. Com estàs?
Bona tarda, Mercè, molt bé.
Què tal?
Com estàs? Molt bé. Doncs una mica sorpresa i perplexa. M'imagino que estem tots igual.
Com vas viure ahir aquesta presa de possessió, no? I com deia el professor Manonella, sobretot ens va dir alerta amb com estaran asseguts, a quin lloc, en quina posició, doncs, aquells convidats a aquesta presa de possessió de Trump. Et va sorprendre, tu, que estiguessin... Mira, avui parlàvem d'alienació de... Alienació. Alienació de planetes, que anaven tots en fila, però és que això ahir estaven tots en fila, Tots allà...
Totalment, aviam, no em va sorprendre perquè si seguim l'actualitat ja els últims dies estàvem veient que això més o menys aniria així, no? Aquest binomi Elon Musk i Donald Trump ja fa temps que camina. Però la veritat és que és la constatació del que el tecnofeudalisme ja ha arribat.
Mira, vas piular alguna cosa, Susana, tu, de la cerimònia o no?
La veritat és que no.
I no et vas tenir ganes de fer un... O què haguessis piulat?
Estic molt poc activa ara mateix a X, perquè és això, no vull contribuir en aquesta xarxa social de l'Elon Musk tan a favor de l'autoritarisme. Què és el que hagués piulat? Ara he fet una piulada mentre venia cap aquí dient això, no? Que el tecnofeudalisme ja és una realitat. És una cosa que des de l'acadèmia fa anys, fa més d'una dècada que venim advertint, però ara es materialitza i es constata. I a més es constata d'una manera totalment transparent. Que jo no sé si tu recordes, fa anys parlàvem al Club Bilderberg,
sí.
Tot era com molt conspiranoi,
molt misteriós,
tot era
no? Molt
obscur.
Sí.
Doncs ara el poder no té cap mena de complexa de mostrar-se tal qual les aliances que hi ha entre aquest poder polític i aquest poder tecnològic. Que ja fa molt de temps, jo recordo mentre estudiava periodisme que ens deia, ostres, ja no són els governants ni la política qui governa el món, són les empreses. I ara estem veient clarament com les empreses tecnològiques, que són les empreses que més diners mouen a dia d'avui i que configuren la nostra manera de veure el món, les que estan dominant el poder polític. I ho fan de manera transparent.
Escolta, deixa'm dir, amb tot el que ara la resposta, t'haig de dir moltes coses. La primera, com ens afectarà? O, de fet, com ens està afectant ja? Perquè l'altre debat és si les xarxes socials són una plataforma o bé un mitjà de comunicació.
Jo, primer de tot, en com ens afectarà, jo crec que ja fa molts anys que les xarxes socials ens afecten a tot, en tot. La nostra manera de veure el món, a través dels seus algoritmes, la nostra manera de relacionar-nos, la nostra manera d'accedir a la feina. Si no som a LinkedIn, no existim. Un recruiter, qualsevol persona de recursos humans, quan nosaltres li enviem el currículum, el primer que fa és mirar, buscar-nos a Google, mirar la nostra identitat digital. Per tant, això que ja fa molt de temps que venim parlant i explicant a la universitat de que les xarxes socials configuren totalment el nostre món, la manera d'accedir al coneixement, la manera de relacionar-nos, la manera de treballar, la manera de configurar el discurs polític, això ja és una realitat i cada cop ho serà més. I d'una altra banda, em preguntaves...
Doncs mira, jo també ara m'he quedat amb el tecnoimperialisme, però això sí, que si les xarxes socials doncs són un mitjà de comunicació o una plataforma.
Això, i aquesta altra pregunta, no ho són, no ho han estat mai, les xarxes socials un mitjà de comunicació, i ara encara menys, perquè tornem al punt de partida, o sigui, recordem que quan Donald Trump surt de la presidència dels Estats Units, el Capitoli crema, moren 6 persones i ha centenars de ferits, i les xarxes socials diuen que tindran responsabilitat editorial, perquè tothom les assenyala. I aleshores es comprometen a ser més responsables amb el contingut que hi circula. Recordem també que Twitter expulsa a Donald Trump de Twitter, i Meta fa el mateix. Facebook, Instagram, tothom prohibeix el compte de Donald Trump per l'enrenou que genera el Capitoli. D'acord? I en aquest moment, això, les empreses tecnològiques diuen assumirem més responsabilitat en els continguts que circulen perquè els continguts són perillosos. Ara que torna Trump a la Casa Blanca, és tot el contrari. Visca la llibertat d'expressió, i en nom de la llibertat d'expressió no posarem cap mena de regla. Per tant, els usuaris tenen el poder total i absolut d'aquestes plataformes. Clar, en una plataforma on cadascú pot dir el que vulgui, això és el que està més allunyat d'un mitjà de comunicació. En un mitjà de comunicació tenim periodistes que estan obligats a contrastar la informació i a ser el més veraços possible o el més honestos possible. Perquè tampoc defensarem aquí que l'objectivitat o que la veritat existeix. Al final el que tenim és una manera honesta d'apropar-nos a la realitat. I això es dona en un mitjà de comunicació. En canvi, en una plataforma de xarxes socials, com per exemple X, i ara ho està demostrant a l'Elon Musk, no hi ha cap tipus d'honestedat. Al contrari, veiem desinformació, veiem missatges que promouen l'autoritarisme, veiem com els missatges que fa l'Elon Musk, que és el que té més seguidors en aquesta plataforma, són els que tenen més visibilitat. Per tant, estan més lluny que mai de ser mitjans de comunicació.
Elon Musk és l'usuari ara mateix a X que té més seguidors. Eh?
Exacte, sí.
Clar, de fet, deixa'm preguntar-te, Susana, ràpidament, la lectura que fas tu d'aquesta presència de la cúpula tecnològica en aquesta presa de possessió de Trump i això el que implicarà. I de fet, preguntat d'una altra manera, clar, ja no és tant la presència d'ells ahir al Capitoli, sinó també el que, diguéssim, aquesta intervenció per part d'aquesta cúpula tecnològica, perquè recordem tot el que vam veure ahir estava, diguéssim, pagat, no?, per ells mateixos, no?, si no m'equivoco, sinó per donacions.
Exacte.
Clar, de fet, Mas, si no m'equivoco, va ser el donant més gran durant la campanya política de Trump el 2024, i jo la pregunta que també em faria avui és qui manarà, no?, perquè dona la sensació que aquí hi haurà una olla de grises, de a veure qui la dirà més alta i més grossa i, sobretot, qui governarà, no?, en aquesta cúpula.
Home, dins dels tecnòlegs, dels magnats d'aquestes empreses tecnològiques, jo crec que el favorit del Donald Trump, òbviament, és Elon Musk. De fet, ja té un paper clau a l'administració i haurà de ser la persona que s'encarregui, no?, de que sigui eficaç i de que els costos que no siguin necessaris, doncs, retallar-los. Però no oblidem tampoc el paper que tindrà Mark Zuckerberg, o com a mínim el paper que vol tenir. I això és molt important, fixar-nos en el moviment que va fer la setmana passada quan va decidir treure també el Departament de Moderació de Continguts seguint el que ja havia fet Elon Musk prèviament a X. Per tant, Mark Zuckerberg es veu una mica arraconat, ell que ha estat el magnat principal fins fa menys de 2 anys, i ara vol recuperar també el seu paper clau. Per tant, veurem si Trump decideix donar-li també algun regalet dins de l'administració o no.
Podríem veure-ho, creus, Susana?
Podria ser, sí. Veurem aviam aquests dies com respon i què és el que fa.
Deixa'm preguntar-te ara que ho has tret, interessantíssim, perquè hi ha molta gent que quan va sortir la notícia de Meta, no?, de treure aquests... com s'ha de dir? Perquè, clar, aquest és el dubte. Verificadors o moderadors de continguts? És el mateix?
No, no és el mateix. O sigui, els moderadors de continguts treballen dins de les empreses tecnològiques, és a dir, X, o Facebook o Instagram. Fins fa 4 dies tenien unes persones que decidien el contingut que podia passar els filtres i el que no. Hi havia una part de moderació de continguts que la feia una màquina, d'acord? El que és més gran, el que és més visible, i quan hi ha dubtes, això ho feia una persona humana. I això és el que s'ha encarregat, d'acord? Aquesta moderació de continguts feta per persones humanes. Dins de l'empresa tecnològica, dèiem, hi ha aquesta figura, però després estan els verificadors, les plataformes de verificació, com per exemple Verificat, com per exemple Maldito Bulo, com per exemple Neutral, d'acord? Que això són empreses externes que estan fent també aquesta mateixa feina. Pensem que al final hi ha moltíssims continguts dins d'una plataforma de xarxes socials i encara que estiguéssim tots treballant-hi, seria impossible tenir-ho net, això. Per tant, hi havia una part que estava dins de l'empresa tecnològica i hi havia una part que estava fora de l'empresa tecnològica. I hi havia aliances, d'acord? O sigui, al final, Facebook, Meta, fitxava els serveis de Maldita o de Verificat o d'aquestes empreses perquè els hi ajudés, doncs, a netejar la casa, d'acord? Ara han decidit que prescindiran també d'aquest treball. O sigui, no només prescindeixen del Departament de Moderació de Continguts, sinó que també prescindeixen dels acords que tenen amb empreses de verificació. Per tant, si ja era nefast el que trobàvem amb aquestes xarxes socials, doncs ara encara serà més nefast sumar-li la intel·ligència artificial, que no ho has dit tu, però estava el Sam Altman també, entre tota aquesta cúpula de tecnòlegs que vèiem ahir. Sam Altman, paper rellevant, que és el fundador d'OpenAI, per tant l'empresa principal de ChatGPT i de la intel·ligència artificial. O sigui que ara no només tindrem que els usuaris es podran inventar coses i ningú els hi dirà res, sinó que a més hi haurà gent que amb intel·ligència artificial crearà imatges que no han existit.
Deixa'm també, perquè, espera, clar, en aquesta catifa vermella, ahir al Capitoli també teníem, perquè, Susana, ens vam quedar també una mica esfraïts, jo almenys, si m'ho permets, des de la desconeixença, però el món de les criptomonedes, es va parlar molt d'aquestes criptomonedes, estaran molt presents també en el mandat de Donald Trump?
Doncs tot apunta que sí. Durant la seva presidència ell va dir que no, que les prohibiria durant la presidència, i ha fet també un canvi de parer en aquest sentit i ara sembla, doncs, que segurament legislarà i invertirà per tal de que siguin legals i que cada cop més inversors hi vulguin posar diners.
Per tant, això estarà a l'ordre del dia, eh?
Estarà a l'ordre del dia? Sembla ser que sí.
Sembla ser que sí. Com definiries tu? Perquè nosaltres hem començat l'espai amb la Susana Pérez Soler, professora de Blanquerna, directora en comunicació digital. La relació que tindrà Trump amb les xarxes socials, com esperes que sigui?
Doncs jo m'imagino que farà el mateix que va fer durant la seva presidència, que és utilitzar-les com a canals per difondre el seu missatge.
I aprofitant que tenim a la Susana, avui també volíem parlar justament del que vam parlar ahir amb Josep Maria Ganyet, que és aquesta aturada, després represa, de TikTok als Estats Units. Susana, volem saber el teu parer. Com s'ha arribat fins aquí?
Doncs,
i
mira,
què hi ha darrere fons?
Al final hi ha també un canvi de parer, d'acord? Igual que parlàvem amb les criptomonedes, doncs també amb això de TikTok, perquè recordem que durant la presidència de Donald Trump ell va dir que prohibiria TikTok. D'acord? De fet, als Estats Units jo crec que no es creuen encara, ara ho comencen a assumir, que una empresa xinesa estigui liderant el mercat de les empreses tecnològiques, d'acord? Ho deies tu abans, o sigui, només als Estats Units TikTok té 170 milions d'usuaris actius mensuals. A tot el món són 1.700 milions d'usuaris actius i a Espanya són 18 milions d'usuaris actius, vull dir... Hi ha molta gent els grans gurus de la tecnologia que diuen que avui dia internet és TikTok, per dir-ho d'alguna manera. D'acord? Per tant, Donald Trump, durant la seva presidència, va dir que la prohibiria perquè no volia aquesta ingerència per part d'una empresa xinesa, perquè tenia por de que es filtressin dades dels americans al govern xinès, i ara ha fet un canvi de parer. I jo crec que aquest canvi de parer, doncs, el fa pressionat per tots aquests milions d'usuaris actius que mou aquesta xarxa social.
Susana, què passarà si passen aquests 90 dies, aquesta moratòria, i no surt un comprador?
Trobaran el comprador.
El trobaran.
No tinc cap mena de dubte. I segurament jo crec que al final bona part de l'empresa serà americana. Jo crec que arribaran a un acord d'aquest tipus, o 50-50, alguna cosa així. Però una mica el que crec que es busca és això, desincentivar el poder que té la Xina en aquesta empresa.
Mira, Geni Roca, crec que era l'expert digital, també comentava aquest cap de setmana, que potser aquest debat que ha generat aquesta retirada, aquesta apagada i després torna a encendre de TikTok als Estats Units, és un debat que s'ha de traslladar, per exemple, també a Europa o a altres països, no?, que podríem fer. Creus que aquí també es farà o no?
En quin sentit? En el sentit de veure que prohibim empreses tecnològiques aquí a Europa? No ho sé, la veritat, jo ho veig tot una mica el que passa als Estats Units, una mica surrealista, o sigui, a més va ser l'aturada més curta, no?, de prohibició d'una empresa tecnològica que hem vist. Tampoc és una cosa molt freqüent, no?, que veiem que un govern democràtic prohibeix una xarxa social, d'acord? És una cosa que per descomptat es pot fer, o sigui, el govern pot ordenar en un proveïdor, d'acord, d'internet que no permeti l'accés a una empresa tecnològica, o sigui, tècnicament es pot fer, d'acord, però és una cosa que en els països democràtics no passa. Això ho hem vist, per exemple, en països com a la Xina, com a Iran, com a Corea del Nord, com a la Índia, però no és gens habitual. Per tant, dubto molt que això ho veiem a Europa, i crec que als Estats Units ha estat també una mica un cop d'efecte, no? El que dèiem abans, durant molt de temps s'ha caminat per aquesta línia de treure-li el poder que tenia aquesta empresa perquè era de propietat xinesa, d'acord? Aquí al final el que tenim al darrere és una batalla geopolítica, i ara hi ha un canvi de posicionament, i jo crec que Donald Trump vol marcar perfil, d'acord, que això s'ha arribat a executar perquè ara ell, no, pugui també penjar-se la medalla de jo vaig aturar això i jo he arribat a negociar amb aquesta empresa per aconseguir que ara mateix TikTok tingui una part de capital americà, que jo crec que és el que acabarà passant.
1:23, el que sens dubte ha passat és que el nou mandat de Trump ja és aquí. I això és una evidència, però avui, clar, no volíem deixar passar l'oportunitat d'analitzar fil per randa tot el que va donar aquesta cerimònia d'ahir al Capitoli, una cerimònia interior i més íntima, sense grans masses de públic, com ja sabeu, amb aquesta investidura del 47è president dels Estats Units. Per analitzar tot allò que el nostre ull no va veure, aquesta hora ja podem parlar una estoneta amb el Lluís Pastor. Ell és expert en comunicació verbal i no verbal i també professor titular de comunicació de la UOC. Hola, Lluís, què tal, com estàs?
Què tal, Mercè? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ens acompanya també la Susana Pérez Soler. Amb ella, doncs, hem intentat analitzar, ho hem aconseguit amb l'ajuda de la Susana, no?, aquesta relació de Donald Trump amb les xarxes socials. Ara ens agradaria que tu ens ajudessis, Lluís, d'alguna manera, a veure allò que no vam apreciar i que són aquells detalls que, sens dubte, són importants.
Doncs mira, de l'acte d'ahir, si vols, podríem analitzar-ho de la part més verbal, que és el discurs, i de la part més no verbal o més contextual o més d'escenari, que també és important, i jo crec que hi ha elements comunicatius, perquè, clar, quan analitzem aquestes coses que no són sempre verbals, a vegades hi ha gent que ho frivolitza, però si ho analitzes des de la ciència de la comunicació, el que veus és que amb les coses que no són verbals es projecten, diguem, molts tics, es projecten molts arquetips que no controlem racionalment, però que estan allà i que també comuniquen. Amb la qual cosa, jo et proposaria que treballéssim amb aquestes dues vies, la via verbal del discurs i la via més situacional, comunicativa, de l'entorn i dels gestos, que també ho podem analitzar, i comencem per on tu vulguis.
Home, doncs jo crec que hem de començar pel gest que vam veure tots, Lluís. Volem saber la teva opinió, què et sembla?
I no és Quin és el gest que vam veure tots?
I que no és de Donald Trump, sinó que és d'Elon Musk.
D'Elon Musk, sí. Sí, fixa't que...
Què és aquesta salutació? Com la definiries tu, Lluís? Aquesta salutació, des del cor
cap amunt. La salutació, tècnicament, això és la salutació romana, que és la que utilitzaven els romans per saludar-se. Que era, diguem, tingueu en compte que ens donem la mà dreta, però ens donem la mà dreta pràcticament només des de fa 4 o 5 segles, perquè a la mà dreta el que feien la gent quan portava capes era demostrar que no portaven cap tipus de daga, cap tipus de punyal, i per això donaven la dreta i no l'esquerra. És a dir, que la manera de donar-se la mà bàsicament ve a dir no vaig armat, no et faré mal. Però abans d'això la gent es saludava d'altres maneres, i això és una salutació romana. Llavors, això, l'interessant que podem dir aquí són dues coses. Una d'elles és que qualsevol moviment dels braços per sobre de l'espatlla, qualsevol moviment en el carrer, a qualsevol lloc dels braços d'una persona per sobre de l'espatlla, habitualment indica que aquella persona reclama poder. Val? Fixa't que quan un estudiant vol parlar a classe, el que fa és aixecar el braç. És a dir, aquest aixecar el braç és reclamar l'atenció, també. Llavors, la salutació romana, que era una salutació del braç per sobre de l'espatlla, indicava que la persona que ho feia tenia poder sobre els altres. I després això s'extén perquè la gent tornava també la salutació fent el mateix. Però la lògica és que la persona que pot aixecar el braç per sobre de l'espatlla té poder sobre els altres, i fins i tot la mà està estirada i diguem, la part plana, la part del palmell està sota, indicant que tu tens poder sobre aquella persona i pots estar per sobre d'aquella persona. Llavors, més enllà de la polèmica, perquè la gent l'ha vinculat amb una salutació nazi, lo interessant del cas és que és una salutació de poder absolut de la persona que fa sobre els altres. Per això la van aplicar els nazis. És a dir, els nazis, que era una cultura violenta, d'amedrentació, de generació de por, de superioritat d'uns sobre els altres, que és una mica el que estem veient també en els discursos del Donald Trump de la campanya i d'ahir mateix, doncs d'una manera natural van adoptar aquesta salutació de poder de la salutació romana. I el que hi van veure que feia l'Elon Musk d'una manera natural és situar-se ell com aquesta persona que té el poder sobre els altres. No debades, fixa't que ell s'ha autoabatejat a les xarxes com a Quecius Maximus, que és, dius, ostres, un nom romà, fixa't, hem de buscar el nom romà, la salutació romana, i sobretot una cosa interessant, que és que les xarxes van plenes de la reflexió de per què Quecius, que a mi és el que menys m'interessa, el que més m'interessa és per què Maximus. Si algú diu de si mateix que és Maximus, vol dir que no hi ha res per sobre d'ell.
Per sobre d'ell, tal qual.
I el gest d'ahir venia a refrendar això. És a dir, aquest senyor sent que no hi ha ningú per sobre d'ell en tot el món, i segurament que les seves idees seran aplicades al llarg dels propers dies per sobre del que pensi qualsevol persona.
Lluís, i per sobre del que pensi qualsevol persona? O sigui, la pregunta que també ens fèiem avui, o sigui, mira, tu deies, és aquest gest romà, però ell hi troba allà tota la intencionalitat del món. O sigui, ell és conscient que generarà aquesta polèmica? Com ho veus tu?
O no? Això és interessant. Això és interessant de l'anàlisi gestual. Lo interessant de l'anàlisi gestual és que la gent, quan actua i fa gestos i es mou i es posa en un lloc de la sala amb un altre, o es vesteix amb una roba amb un altre, no és conscient racionalment del que està comunicant, però està comunicant. És a dir, que el que menys m'interessa a mi ara mateix és si el senyor Elon Musk racionalment va fer el gest per provocar i tal, que jo diria que no, perquè, a més, la seva manera d'actuar públicament és molt infantil. És a dir, és com si li faltés un bull social en aquesta persona. És a dir, que ja em sembla bé que li hagi sortit de l'ànima, que no li hagi passat per la consciència més racional, però és el que sent ell. És a dir, el gest, el que diu sempre, és el que sents, no el que penses. Per això, quan en moltes reunions, jo els explico als meus estudiants, quan hi ha reunions a vegades de venda i tal, a les empreses, no et quedis només amb el que t'estan dient. Fixa't en els gestos, perquè els gestos surten de l'emoció i és el que està dient realment el que pensa la gent.
Tenim pocs minuts. Susana, si vols fer alguna pregunta, Lluís, també, ja estàs que micro obert, eh? Lluís, és molt interessant tot el que en dius. Tenim poc temps, però avui, clar, ens volíem fixar també, sens dubte, el protagonista, que és Donald Trump. Hi ha algun gest que diries tu que potser no s'ha comentat prou i que l'hauríem de tenir en compte? Jo, si m'ho permet, sí que hi ha un gest que tota l'estona, i a part és com molt identitari de Trump, que quan s'adreça a algú o mira algú, fa aquest gest amb el dit, com assenyalant.
Clar, val. Clar. Ahir ho va fer diverses vegades. Sí. Ho va fer amb els jutges del Suprem.
Correcte.
Ho va fer quan parlava de que als Estats Units es defendrà dels seus enemics i va buscar el cap de l'exèrcit per saludar-lo també. La persona que assenyala és la persona que té el poder. Tornem a la mateixa. Què li diuen als nens petits? Nen, no assenyalis que és de mala educació.
Total.
No és que sigui de mala educació. És que no s'espera que un nen tingui el poder d'assenyalar un adult perquè un adult pesa més que un nen. Això és el que ens deien els nostres pares. I el que ens volien dir és això. És a dir, un nen no té cap poder...
Noi, ara ens... Espera't. Ara, Lluís, digues.
Trump,
sí,
igual,
sí, perdona, Lluís, que t'hem perdut.
Igual que en el cas
d'Elon
Musk...
Sí. Digue... No, que t'havien perdut. Doncs, continua, del... continua.
Ah, no, doncs, disculpa. Doncs, bàsicament, el que explica el gest aquest del dit índex marcant sobre algú és un gest de poder. O sigui, assenyala qui té poder sobre l'altre. Ja. Donald Trump, d'una manera natural, li surt a assenyalar la gent perquè sap que té el poder. És un cas en paral·lel al que t'explicava de l'Elon Musk, amb un altre tipus de gestualitat, que indica que qui la fa té poder.
Què ens pots dir més? Jo t'he dit aquesta del dit de Trump. En què ens hauríem de fixar, també? On ens hauríem d'haver fixat ahir?
Bueno, mira, hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses. Hi ha, des d'un punt de vista segurament més de l'escenari, hi ha l'enfrontament dels Estats Units dels darrers 50 anys a la dreta, en tots els expresidents, que això passa a cada presa de possessió. A la dreta sempre està, diguem, el passat, però ahir n'hi havia una novetat, que és que a la part esquerra, que és on hi ha la família del president i del vicepresident nou, hi havia a primera fila una gent que podríem dir el new money, la gent que ha fet molts diners, són bilionaris, són els més rics del món, que l'han fet amb una sola generació, ells mateixos, que no els hi ve el diner, diguem, de generacions i generacions.
D'herència,
no? I en canvi,
no?
Que veus, no els hi ve d'herència, exacte, per això es parla del new money enfront del old money. L'old money vindria a ser el que hi havia a la dreta, que són els Clintons, tal, els Bush, gent que té diners des de fa moltes generacions, i aquí tenies el new money. El new money és el que marcarà el new món de Bush, que és un indicador, no diria, no sé si dir-te preocupant, però sí de canvi profund, que aquests bilionaris es converteixin pràcticament tots ells en secretaris d'algun àmbit del govern de Trump, i si no són secretaris, són assessors àulics de primer nivell, i que el món canviarà en funció del que pensa una minoria de gent que, en el cap, t'asseguro que no té les preocupacions que té els 8.000 milions d'habitants del planeta Terra.
No, fixa't tu que la Susana ens comentava, Zuckerberg, o sigui, encara no ha tingut un paper concret, és a dir, no sabem què faran aquest nou govern de Donald Trump, però Susana, el més segur és que farà alguna cosa.
Segurament.
Lluís, si continuem, perquè és molt interessant tot el que dius, ens fixem també en les persones que hi havia al voltant. De fet, el professor, com deia Manonelles, ens deia ahir, us heu de fixar amb el lloc on estan, no? On estan posicionats. I sobretot, amb com van vestits. En què ens hauríem de fixar, o ens hauríem d'haver fixat, Lluís?
Mira, jo, diguem, a molts no els tenia identificats, perquè no som un seguidor fil per randa de la política americana. El que sí que es veu, evidentment, és el paper crucial que tenia l'Elon Musk molt a prop del fill i la dona del Trump. Però jo em quedaria, i es podria parlar també de la Melania i tal, però em parlaria d'un altre fet que em va semblar molt interessant. En la primera presa de possessió de Trump, ell portava aquesta corbata vermella, la corbata MAGA, aquesta corbata que ja el color vermell és el color del Partit Republicà, però aquest vermell brillant, aquest vermell una mica carmí, era com la identificació del moviment MAGA. I ahir va ser molt interessant, perquè quan veies contraplanos de la gent que estava convidada a la sala aquesta del Panteó, no?, que deien rotonda, de fet era un panteó, de la sala del Panteó del Capitoli, veies a molta gent que s'havia posat la corbata MAGA, la corbata vermella, com per dir-li Trump, jo sóc dels teus, i generar aquesta tribu. I ahir, precisament, el Trump no anava amb la corbata vermella.
És que anava morat, Trump... no? Anava com...
Exacte, que això segurament és una apreciació molt meva, si vols, jo sempre parlo que pot ser una teoria molt pastoriana i no sé si tothom se la creurà.
A veure si ens la creiem.
El fet de que ell deia, una de les coses que va dir, diu, el meu llegat, va dir moltes coses. Aquesta no sé si és la més important, però la va dir. Diu, el meu llegat serà el d'un president pacificador que unirà. I això és el que creu ell de si mateix. Jo crec que no serà ni pacificador ni unirà, perquè el primer mandat no va ser així. Però ell es veu a si mateix així. Clar, quina millor manera de veure't com el president pacificador que uniràs, en lloc de portar la corbata MAGA vermella de la campanya i tal, sumes el vermell del teu moviment amb el blau dels demòcrates i portes una corbata morada com per sentir-te el president de tots els americans. Llavors, jo crec que ahir, realment, que ell, tothom se l'esperava amb aquesta corbata vermella que l'ha convertit pràcticament com la camisa vermella del Chávez o la corbata negra del Sarkozy amb un uniforme, ell portava aquesta altra corbata morada que creia... ell creu, perquè els colors de les corbates són molt emocionals, això és així, ell creu que serà aquest president que unirà tots,
unirà,
amb
no?
un futur floreixent i tal, 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 quan, bueno, molts intuïm que no passarà. Però la corbata ja indicava aquest tipus.
Ja indica el camí. Lluís, per acabar, perquè tu ens dius, és important, verbal i no verbal. Hem fet l'uno verbal. Verbalment, amb què tu deies? No sé si és el més important que va dir ahir Donald Trump, però amb què ens hauríem de quedar de tot el que va
dir? Hi ha tres coses molt importants. Hi ha tres coses comunicativament extraordinàriament importants. La primera d'elles, la primera frase del seu discurs, que just va ser l'última. Quan tu utilitzes la primera frase i l'última i és la mateixa, saps que això és molt important. Diu, comença l'era daurada dels Estats Units. I llavors, tots expliquem el món amb metàfores. Llavors, tu digue'm quina metàfora utilitzes i et diré com ets. Ell utilitza una metàfora antiga, una metàfora clàssica, quasi. L'era daurada. L'era daurada què vol dir? Ens remet a l'antiga Grècia, a l'antiga Roma, ens remet a l'era on hi havia l'or que arribava a Europa, això són les eres daurades. I ell, fixa't que per parlar del seu mandat de futur, va buscar una metàfora antiga, una metàfora clàssica. Això vol dir que en el seu mandat, totes les coses que vol fer de futur i tal, estan arrelades en principis del passat, amb invasions, amb sentir-se més fort que els altres, amb fer que el respectin, que això és la història de la humanitat passada, no futura. I la mateixa metàfora ho denunciava. Una segona cosa que em va semblar molt interessant, ell diu, faré que els Estats Units sigui el país més poderós i més respectat del planeta. Jo això no m'imagino a Obama dient-ho, no m'imagino a Biden dient-ho, ni m'imagino a George W. Bush dient-ho, per parlar dels últims. És a dir, que ell es sent el líder d'un imperi que a partir d'ara farà d'imperi. És com si haguessin entronitzat amb un emperador romà que vol fer d'emperador romà i portar el seu imperi amb la lògica de l'imperi. Seré el més poderós i faré por. I la tercera cosa...
I Lluís, perdona, ara passem a la tercera cosa, però deixem afegir molt ràpid, perquè ahir també ens vam quedar esfereïts que digués això que tu dius ara mateix, de Trump, i que ho digués davant de Biden i de Kamala Harris.
Ah, sí, clar, precisament. O no, però aquesta és la gràcia de Trump. O sigui, Trump és una persona que es mou amb la violència i amb la por, es sent còmodament instal·lat en la violència i en la por, i si pot generar situacions de conflicte, es sent còmodament instal·lat en les situacions de conflicte. Ahir li va dir a Biden que acabava un govern corrupte, poruc, i que ell, en les ordres executives que firmaria el mateix dia, esborraria tot el llegat de Biden de 4 anys. I és el que va intentar fer ahir. De fet, va firmar un munt d'ordres executives per demostrar al món que tot el llegat de Biden dels 4 anys l'esborra ell en un dia.
Ja
perquè ell es sent còmodament instal·lat en aquest escenari de conflicte.
Lluís, el tercer que deies, perdona, que t'he tallat.
La tercera cosa que em va semblar molt interessant també, perquè és un canvi copernicà respecte a la primera presa de possessió de Trump, la primera presa de possessió, ell explicava que era el candidat del poble, que saltava l'establishment de tota la vida, dels polítics corruptes de tota la vida, i que ell venia fresc del poble i tal, quan tampoc és veritat, perquè ell ve d'una cuna que no té res a veure amb el poble. Però és igual, la gent va comprar això. Ahir ell no va dir això. Ahir ell va dir, Déu em va salvar de que em matessin perquè sóc l'escollit per portar Amèrica a on he de portar-la. I això és un canvi absolut, de tenir una persona que es creu l'emperador d'un gran imperi com pot ser Estats Units i que sent escollit pel dit de Déu per fer el que li doni la salt de gana. Llavors, bueno, tots els impactes comunicatius que va generar ahir, a mi el que em van produir és una certa angoixa i una certa preocupació del món que viurem els propers 4 anys.
Lluís Pastor, expert en comunicació verbal i no verbal i professor titular de comunicació de la UOC. Moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres, Mercè, faltaria.
Vinga, va, Susana, déu-n'hi-do, quina repassada també.
Doncs sí.
Hem fet amb el Lluís.
Molt interessant, jo crec que hem pogut aprendre molt.
I del que vindrà, com deia el Lluís Pastor, no?
Exacte.
Susana, el que vindrà. Ja podem estar calçats.
I estem tots, sí, angoixats, preocupats, aquests han estat també els adjectius finals, per tant, veurem.
Vinga, doncs, Susana Pérez Soler, professora de Blanquerna, moltíssimes gràcies un cop més, Susana, també per estar aquí amb nosaltres, aquí
gràcies
a l'estudi. I res, ara, res, fem una petita aturada, però la tornada tenim el Leo Espluga amb la filosofia millennial, ja sabeu, els dimarts aquí al matí a Ràdio Estel, i el que farem és continuar parlant del poder. Home, li demanarem al Leo que no pena de tot plegat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Que no tindrem temps per res. Ja tenim ganes de seguir escoltant aquí perquè generen aquests debats fora micro, però el que volem és escoltar-los al micro. Joan Trias, mira, el més ràpid, com no podia ser d'altra manera. Com estàs? Espera't, que ara teníem connectat.
És que em tiro a la...
Com ho fas, tu? Bueno, perquè tu ja ets un professional, sempre. Que vols que et digui. Tu ja saps, tu és parlar, ja saps on has de parlar. Jaume Borja.
M'estic discutint per primera vegada en Leo Espluga, però no explicarem el motiu. No l'expliquéssim.
No es pot explicar?
No.
És el que dèieu així.
Però mai m'havia mirat fixament com m'ha mirat ara.
Ui.
Compte.
Leo Espluga, bon dia. Com estàs?
Bé.
Sí?
Bé, sí.
Molt a favor d'este nou look, per cert.
Bé, t'ho vaig dir.
Està bé, no?
Ja, ho va dir Joan, perdona, ho va dir Joan.
Que t'agrada més.
Sí, la seva gràcia, sí.
Molt millor, m'agrada molt més així.
I de recuidar, de manteniment, és o no?
Em surt així natural, se mantalla sola.
Estem parlant de les patilles, eh?
Quina sort.
O sigui, no la tinc tocada, se mantalla així.
Tens la teva barba natural, diguéssim, eh? Que et creix així.
Sí, mira, em trec el bigot, tiro de baix i ja està.
Leo,
mira, que la demarcació és natural, em queda així.
Ara, confessions, li deia al Leo fora de l'estudi que un va tenir les seves èpoques, també.
Tu també vas... Sí?
Sí, exactament igual.
Volem imatges.
No.
No et quedava com el Leo.
No, ja duies les línies aquelles que vaig jugar al cap.
No, allò.
Què, de què hem de parlar avui? Filosofia Millennial.
Però, un moment.
Què vols?
Digues, un moment, que els faig una mica de... per a generar hype, perquè la secció d'avui és molt forta, és molt
sí.
Heavy.
Sí,
ja callo. Demà, perquè hi ha un drama nacional, no perquè no és de Catalunya, sinó que és estatal, Anna Obregón, fent-li la vida impossible, Ania, he parlat amb gent que va presenciar això en exclusiva i demà t'ho portaré tot, tots els detalls. Qui té raó, Anna Obregón o Ania? Demà, al matí a Ràdio Estel, a partir de les 13:35, la solució sobre el problema definitiva.
Bueno, doncs mira, jo estic expectant, perquè sembla que Maria Pombo també està pel mig, però ara...
Mira.
Que pesada està, també.
Oi. Bueno. Va, 1:43, ens hi posem Trias. Cap a on hem de filosofar?
Mira, podríem parlar d'Anna Obregón, podríem parlar de la Pombo, i tot el dia estem amb la mirada posada als Estats Units, on ahir Donald Trump prenia possessió com a nou president, i si alguna cosa té Donald Trump és aquesta obsessió per arribar a ser algú a través del poder, a través del diner i de la capacitat d'obtenir allò que vol al preu que sigui. No en vas al primer president amb 34 delictes de culpabilitat. Avui, però, no volem posar el focus filosòfic en la figura de Trump, sinó en el poder, en l'obtenció del poder que sovint ha tingut costos significatius. Però què és el poder? Té límits el poder? Com es quantifica? En relació amb el seu cost o en relació amb la seva influència? Avui volem parlar del poder amb Leo Espluga.
Que cosa fuera la massa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de...
Leo, què és el poder?
Està parada. Estava sonant un temazo.
Silvio Rodríguez.
Aquí som fans de Silvio Rodríguez. No, el poder... a mi sempre m'agrada mira que és una autora que jo no és que sigui molt, molt amic. Fumava molt, això sí que li respecto, fumava molt tabac, i això sí que em sembla guai. La Hannah Arendt.
Sí.
Si algú ha pensat entre altres coses, el poder, la maldat, ha estat ella. Ella és un text bastant, bastant curt, però bastant potent, que es diu Sobre la violència, on bàsicament reflexiona sobre diversos fets. Hi ha algunes reflexions allà una mica qüestionables sobre les manifestacions estudiantils de la gent negra, però bueno, el cas allà, ella fa una diferència molt interessant quan parla de poder, que diu, la història, el pensament polític, no? La filosofia política, el pensament polític, ha confós el poder amb la força, no? I fa aquesta diferenciació entre el poder i la força, que és molt interessant, on ella esmenta, no, que la força és la capacitat d'executar algo per qualsevol mitjà, no? És a dir, el poder s'acostuma a aconseguir moltes vegades a través de la força, no? El que passa és que el poder és la legitimitat, no? És a dir, la força és la capacitat d'implantar la teva voluntat ad hoc, no? En canvi, el poder seria el ser reconegut com a tal sense la força. Llavors, Hannah Arendt bàsicament explica que la força pot tindre el control durant un temps, no? Però només per la força no es té poder, no? Ella fa aquesta cosa. La força és un recurs. Tu pots manar un país per la força, però és aquest mandat, si no hi ha poder, poder, és
nul.
Bueno, és volàtil, o sigui, durarà poc temps. Perquè la força s'acaba, sí, exacte.
Ara em deies això de la força i, com sempre, em fas pensar molt, eh? Si la força és a curt termini, un podria pensar que no hi hauria dictadors que han mort al llit, i això ha passat. Per tant, sí que em remeto a la següent pregunta, que és què otorga el poder? La força, la divinitat, que també s'ha usat, l'altre dia
parlàvem
del Regne Unit, no?, o la legitimitat popular.
Clar, a mi, quan vaig llegir aquest text de Hannah Arendt, no?, em vaig quedar molt impactat perquè vaig pensar, ostres, i Espanya, què, saps? I recordo debatre molt amb els meus amics a la universitat sobre, precisament, què havia passat a Espanya perquè Franco morís al llit, no? I llavors jo vaig arribar a la conclusió de que Franco, efectivament, per molts motius, no?, com més que res, camps de concentració, etc., va tenir poder. No força. O sigui, va haver una legitimació social de l'ordre que va permetre aguantar-lo durant els anys que va aguantar, no? Efectivament. És a dir, hi ha dictadors que no només s'aguanten per la força, sinó que arriba un punt on aconsegueixen transicionar la força al poder. I hi ha una legitimació social d'aquest ordre.
Té límits el poder, Leo? I si és així, si té límits. Igual que ara parlàvem de qui atorga o què atorga el poder, qui planteja o qui du a terme aquests límits?
Clar, el poder és una... És una qüestió que ha estat usualment... El poder no és bon i dolent, per dir-ho d'alguna manera. El poder és una força. O sigui, el poder és una acció, el poder és una potència. O sigui, el poder és una potencialitat, no diríem filosòficament. I si hi ha un pensador del poder, és Michel Foucault, és el gran pensador del poder, i ell diu sempre que l'expressió de la vida humana és poder. O sigui, el poder és l'ésser humà, tot és poder, no? El sexe és poder, l'alegria és poder, les relacions humanes són poder, no? El poder és allò que articula, perquè el poder és la possibilitat de fer alguna cosa, no? Llavors ella explica que allà on hi ha poder sempre hi ha resistència, no? O sigui, nosaltres podem veure com funciona el poder a través de com funcionen les seves resistències, no? És a dir, hi ha aquesta fricció. Llavors, de certa manera, el poder no és absolut, perquè on hi ha poder hi ha resistència, sempre, no? I això ho podem dir des d'un nivell literal, és a dir, un nivell de la mera... el mer xoc de forces, fins a un nivell més a gran escala, no?, que sempre penso en aquesta frase de la Úrsula K. Le Guin, que a una conferència quan hi era gran, no?, dient com el poder diví dels reis també semblava immortal, i, no?, va dir, avui en dia el capitalisme sembla invencible, també ho semblava a l'ordre dels reis mitjaval, i bé, acaba a caure, saps?
Tot això té a veure amb que els grans imperis sempre cauen?
Espera, una mica cafè.
Els grans imperis... Clar, aquesta és una resposta...
Jo puc transmetre el que passa. O sigui, jo no entro, diguéssim, als vostres debats.
No entro, Mercè, entra.
Jo
que jo vaig tirant, però
sí,
tu tira.
Sí, jo us escolto.
Ah, però no entres?
No, tio, no, transmets que estaves bevent cafè.
Sí,
Leo Esplugat sempre beu cafè.
Una mica agra aquest cafè, però sí.
És veritat, clar, que sí, transparència.
Jo molt agraït de que me'n facin el cafè, jo em fa molt feliç, de veritat, ho agraeixo molt.
Perdona, que m'he tallat, que estàs...
No, només faltaria, vaja, total, parlant de poders d'imperis en decadència, no? Els imperis, he de dir que... ens encanta aquesta narrativa dels imperis caient. Ens encanta, no? O sigui, com... La caiguda de Roma. Oh, tothom, oh, no? La Roma, la Grècia de Pèricles, la decadència de la democràcia atenesa. Oh, no? Sentim una fascinació pels imperis en decadència.
I tot és menys romàntic.
I tot és mentida. la decadència de Roma és un invent de... O sigui, tot és un invent de novel·lesc, no? Perquè... pressuposar que hi ha un imperi que hi ha decadència en els imperis és pressuposar que hi ha una essència en aquests imperis i pressuposa una etapa de brillantor. Però si després anem a les èpoques en concret, no? Jo sempre, amb Roma és claríssim, no? El gran apogeo de Roma, Ciceró ja està dient que està en decadència i que ja no hi ha república i que allò ja no té cap sentit i que no sé, vull dir que sempre ha passat, llavors quan arriba el cristianisme diuen que és culpa del cristianisme i després amb els cristians diuen que és culpa dels no sé què, vull dir que sempre ha passat alguna cosa, no? Sí. Però sí que és cert que hi ha etapes de consolidació i de desarticulació, no? Hi ha grans etapes històriques, no? Hi ha grans relats històrics, això és fet, i sí, és veritat que el poder es va transformant, no? És a dir, parlant del context que tenim avui, que és Donald Trump, no? o Estats Units, o el poder, el que sigui, podem veure molt clarament, no? com s'ha transformat aquest poder. Si mirem el nivell moral o el nivell d'articulació o el nivell de procés polític dels pares fundadors dels Estats Units, no? I com s'ha anat transformant, o figures com Roosevelt, o figures... fins ara arribar al nivell polític on tenim a Elon Musk fent una salutació feixista en la proclamació del poder, clar, aquí hi ha hagut una transformació real, no? De poc a poc ha canviat la forma que té d'expressar el poder.
La moralitat, la resistència, la decadència... Quin és el cost del poder? M'encanta quan el faig pensar jo. Que passa poc. Però m'agrada molt.
Mira, jo diria que... igual que... faig una mica dono la volta, però jo crec que... Quan Freud es pregunta, no?, què ordena la psique, ell parla al principi sempre es parla del plaer. No? El plaer i el dolor, Eros i Tànatos, diu ell, és el que ordena els actes humans, diríem, no? Ara bé, ell es pregunta, hi ha algun principi més enllà del principi de plaer? I ell s'adona que és el principi de mort, que és el principi de poder, bàsicament. O sigui que el que està més enllà del plaer és el poder, no? Vull dir, el poder és allò que ordena la totalitat de les coses, i en aquest sentit, el poder... s'ho porta tot per davant en un bon sentit o en un mal sentit. Però el poder és allò que articula, no? I podríem dir, mira, aquest exemple està bé, jo crec. El poder de moure'ns fa que es desgastin els ossos i els músculs i la pell, però alhora ens fa moure'ns. Llavors, el poder és una mica és aquesta idea, no? Jo crec.
Clar, parlàvem del cost del poder, parlàvem també de la seva influència... com es quantifica, Leo, el poder? En relació al cost? En relació a la influència?
El poder, jo crec que en un sentit més absolut, és... Mira, ja està, hem arribat a la idea. Això és el que estàvem donant voltes i volia arribar a una idea... Ara hem trobat una idea sòlida. Bé, Carl Schmitt, valga uno, gran pensador de filosofia, el gran pensador de la filosofia política del segle XX, un senyor bastant hipòcrita, no? Molt demòcrata, de cop una mica nacionalfeixista. Ell deia una cosa que agafa Walter Benjamin d'ell, que diu, el poder, en un sentit més absolut, és la capacitat de poder dur a terme un estat d'excepció. Això és el poder. Qui pot dur a terme l'estat d'excepció, és a dir, suprimir totes les llibertats individuals, qui té el botó de l'estat d'excepció és qui té el poder. Això és el poder és la capacitat de declarar un estat d'excepció. Això és el poder, no? I llavors, a un nivell nacional, diríem que qui té el poder és qui té la capacitat d'executar l'estat d'excepció. Tot el que més és una pantomima, no? I a nivell global, ens hem de pensar qui és l'ordre, quina és l'entitat global que té la capacitat, doncs això és el poder. Qui pot, bàsicament, en un moment per l'altre, canviar tot el context legal i determinar l'ordre de la vida de la gent.
M'agrada molt que haguem arribat aquí, Mercè, perquè... Sí, però m'agrada molt, arribat aquí, perquè...
Era el punt que volies arribar.
Sí, perquè han sortit molts pensadors. I ho dic perquè...
T'has anotat, no?
Sí, uns quants. Ho dic perquè m'agrada que el Leo trenqui clichés de la filosofia. Quan parlem de poder, si jo et preguntés quin pensador et ve al cap,
sí,
segur que et vindria un. Segur. Maquiavel.
Sí.
I aquí n'hem dit...
Molts que
Hannah Arendt, Foucault, sí. Freud, Benjamin. Carl Schmitt, Walter Benjamin...
Exacte.
És un error anar directament a Maquiavel?
És un error, sobretot, si no llegim a Maquiavel. Aquest és el... O sigui, clar, tothom parla de Maquiavel, però aquí deu haver llegit a Maquiavel. És brutal. És brutal. No, t'ho juro que és brutal. És brutal, és impressionant. O sigui, Maquiavel està molt bé. Maquiavel és molt interessant. I jo recomano aquí, des de tothom, llegir-lo. És un pensador republicà interessantíssim dintre la tradició republicana. Està molt bé. Però...
Maquiavel, per fer-nos una idea ràpida, perdó, Mercè, però és el cabró més elegant.
Carai.
Maquiavel era un... O sigui, Maquiavel, jo crec que la gent ha d'entendre com un literato. El que no podem... És un escriptor molt bo, però és un... Fa literatura i fa pensament polític, però Maquiavel és un autor profundament asistemàtic, no defineix els seus conceptes. Què és la virtut de Maquiavel, que és el terme que articula tot el seu pensament? Què és la fortuna? Pues algo que diu que es doblega com una dona, però més enllà d'això no se sap què és. Vull dir, és un paio que és... O sigui, està més a prop de Sun Tzu i l'arte de la guerra, o és un llibre d'aquests, no?, de que està bé i que podem pensar, i després pues, ja tenim empresaris dient que, bueno, pues, ells s'han llegit a Maquiavel i per això són tan bons fent negoci, jo què sé. Però si volem pensar la realitat política, no és el pensador.
Leo Espluga, Trias.
Interessantíssima, avui,
Acabant el cafè. Àrbitro a l'hora. Gràcies. Vinga, anem.
Yes.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Leo, t'ha fet pensar el Joan, o no?
Sí.
Està bé, no?
Està bé, joder.
Per això tenim el cap?
I tant.
Ah.
Bueno, per això per altres coses, però bueno, sí.
Però també, per
això també.
Vinga, jo al cap només tinc l'Ignasi Miranda, que està a punt d'entrar, el Sense Distància. Demà ens hi posem més, ja sabeu, a partir de les 8, aquí al matí a Radio Estel. Fins demà.